De febrer, la mesa de la comissió, amb majoria de PSOE i de Suma, ha acordat aquesta compareixença junt amb la d'una treballadora de l'U2, que també haurà de declarar aquest 2 de febrer. Les 12 i 4 minuts, tornem amb més notícies a la una.
A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Fitur serveix per començar a dibuixar el que serà la temporada 2026 i començar a conèixer les noves rutes directes per viatjar des de Menorca. No vos sembla molt emocionant? Amb aquests dies de fred i de borrasques, imaginar, per exemple, una escapada a Florència o a Sevilla, Vueling acaba d'anunciar dues connexions noves des de l'aeròdrom menorquí. A principis del mes de juny, a més, s'incrementa també el nombre de places en París i el Consell Insular de Menorca, que no atura la feina per aconseguir un vol directe amb Granada per tot l'any. Avui intentarem dibuixar un poc millor la connectivitat dels pròxims mesos perquè rebrem en els estudis en el president del Consell Insular de Menorca, recent arribat de Fitur.
Benvinguts al Dia Menorca.
Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from.
Molt bon dia, amigues i amics. Amb quin ritme que comencem avui el Dia Menorca i Vetres Ràdio. Benvingudes, benvinguts. Avui és divendres, és 23 de gener. És Dia Mundial de la Llibertat. Freedom. 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 Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia, et sents lliure, tu?
Quina pregunta més profunda, de bon matí.
Què et sembla, eh? Sí o no?
A veure, en un context normal...
Vegades depèn...
Un és sempre lliure de prendre decisions, les decisions que vulgui, i d'acceptar les conseqüències que aquestes decisions pugui tenir, per un mateix i pels altres.
Idò, mira tu, molt bé, molt bé. Pere Pelegrí, com estàs? Molt bon dia, el control tècnic amb aquest ritmado que mos posa avui per començar el programa. Va, que us explicarem un parell de fets històrics de per què aquesta efemèride del Dia Mundial de la Llibertat se celebra avui, dia 23 de gener, i això és perquè es coincideixen alguns fets rellevants que van passar en nom de la llibertat vencent l'esclavitud. Per exemple, a Xina, un 23 de gener de 1954, 22.000 presoners de guerra, soldats de l'exèrcit comunista xinès i coreà, que eren presoners de guerra a Taiwan, van rebutjar ser repatriats en els seus països d'origen exigint llibertat.
I a Veneçuela, un 23 de gener de 1958 es va formar una unió cívica militar. El poble es va aixecar en rebel·lió per derrocar la dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez i recuperar la llibertat i la democràcia del país. Freedom.
Freedom. Idò, mira, coses noves que ja sabem a dia d'avui i ara vos explicarem què tenim preparat pel programa, Pere.
Si rebrem els estudis del president del Consell Insular de Menorca, en Adolfo Vilafranca, amb ell parlarem de diferents qüestions, farem balanç del que ha donat de si la Fira Turística Fitur, on ja ha estat present com a president de la Fundació Foment del Turisme, així també com de les inversions previstes per aquest 2026 i altres temes de competència de la màxima institució menorquina. I avui és divendres, tancarem setmana amb l'habitual crònica social d'en Silve Pons.
I d'aquest és el menú, ja tenim el president per aquí a la delegació d'Ivetra Ràdio Amom i anem a veure les notícies abans de donar-li la benvinguda. Benvinguda, que li donem en Excel Camarasa aquí al Dia Menorca. Com estàs, company?
Què tal, com va?
Molt bé, i tu?
Molt bé.
Per on passa l'actualitat avui divendres?
Doncs passa pels metges que han convocat noves mobilitzacions en protesta pel nou Estatut Marc que impulsa el Ministeri. Els sanitaris han convocat una vaga nova a partir del 16 de febrer. Aquesta vegada, però, fan una passa més. Dia 14 hi ha una gran manifestació a Madrid i les aturades seran d'una setmana cada mes fins al mes de juny. Continuen amb les mateixes reivindicacions i lamenten l'immobilisme del Ministeri, amb qui diuen no hi ha hores d'ara cap diàleg. Claudio Triay és delegat a l'Illa del Sindicat Mèdic de Balears.
La veritat és que estem molt cansats, estem molt farts d'aquesta situació de que no hi hagi una sortida i realment els facultatius, els metges, us troben cada vegada més desemparats en aquest sentit i realment amb la falta de sensibilitat del Ministeri solo fa més que agreujar-se la situació i la decepció. No?
El malestar creixent ha fet que per primera vegada tots els sindicats mèdics de l'Estat s'hagin unit en aquesta mobilització.
A partir d'ara anem tots junts a una a nivell de tots els territoris nacionals, en la qual ara ja no hi ha absolutament cap fissura ni cap dubte de que tots volem el mateix i que tenim que aconseguir és un estatut que representi les nostres diferenciacions, les nostres responsabilitats a nivell metge i facultatiu.
S'espera que, com en ocasions anteriors, el seguiment de la vaga sigui força elevat aquí a l'illa. Més qüestions. La delegació menorquina que comença a tornar de Madrid, on els darrers dies ha participat de Fitur, la Fira de Turisme d'Espanya. Ahir va ser el dia gran de Menorca, podem dir, amb els actes centrals tant del Consell com de l'O. Tots dos van posar el focus en la naturalesa i l'art, dos reclams que consideren imprescindibles per aconseguir allargar la temporada turística. A l'estand de l'O, recordem, l'únic municipi de Menorca amb un espai propi, s'hi han reunit professionals del sector turístic i també mitjans de comunicació. El turisme cultural ha estat l'eix principal dels seus actes promocionals. Part del personal directiu de la cadena Malià ha visitat aquest expositor. L'empresa, recordem, té un hotel a Son Bou que vol reformar des de fa anys, un projecte que el GOP, per cert, va dur al jutjat. Sentim el batle de l'O, José Luis Benajam.
El que desitjaríem des de l'Ajuntament és que quant abans aquest projecte es desenvolupi i pugui cristal·litzar, es pugui materialitzar, tant de bo. L'estan acabant d'enllestir, estan acabant de perfilar l'O i estic convençut de que d'aquí no tant es presentarà ja la versió definitiva d'aquest projecte a l'Ajuntament perquè el pugui sotmetre en els serveis d'arquitectura.
Ahir va ser, com dèiem, el gran dia de l'O, el seu acte central, que va comptar més amb la presència de músics com Manu Tenorio i l'actriu Loles León.
Vam comptar amb la participació en aquest acte de Loles León, coneguda actriu, que va compartir en tot el públic la seva experiència, la seva vivència a l'O, i va destacar la seva visita a l'O, a l'art contemporani.
L'acte del Consell va ser presentat pel president del Foc Vilafranca i va posar en valor la naturalesa de l'illa, per això va comptar amb la col·laboració de National Geographic. I acabem explicant que ahir, de nou, alguns municipis com Ferreries van tornar a patir apagades de llum. A les 3 del migdia es va produir un incident a la subestació elèctrica d'Es Mercadal que pocs minuts després ja es va poder esmenar, segons Red Elèctrica. Expliquen que des de dilluns es treballa amb aquestes avaries, dient que es va produir un primer incident que va tenir moltes llars del centre de l'illa, com l'O, Es Mercadal o Ferreries, sense llum. Creuen que en principi podria ser una alteració en algun element d'aïllament en la interacció amb les condicions atmosfèriques en aquesta subestació elèctrica. Expliquen que seguiran treballant fins a normalitzar completament la instal·lació.
Aquestes seran les notícies a partir de les 2:30. Divendres hi haurà temps pels esports. Què va fer la Barca?
Ahir va guanyar 3-1 a l'MB Lugo als quarts de final de la Copa de la Reina. Demà s'enfronta el Cajasol de Sevilla en semifinals i, si tot va bé, diumenge la gran final. En principi, tots els partits es poden seguir en directe al web d'IB3.
Fantàstic, estarem pendents. L'Estia Menorca cap de setmana.
Descansa perquè es disputa la final a 4 de la Copa d'Espanya i la següent jornada tampoc juga perquè hi ha descans de la Lliga regular. Per tant, fins al 7 de febrer que no torna a haver-hi partit de l'Estia Menorca, en aquest cas a casa, Vintaufa contra el Cantàbria.
I li està anant prou bé, de moment.
Sí, porta 5 victòries consecutives, és l'equip amb una millor dinàmica i és el 6è classificat actualment de la primera FEB.
Fantàstic, gràcies, company. Bon cap de setmana.
Igualment.
Igual. Que vagi bé.
Que vagi bé. Adéu. Llegarà.
bueno, llegarà, no ha marxat, seguirà, no? Perquè ens s'ha anat en Harry, ara tenim na Ingrid, aquest fred polar que està portant nevades fortes a algunes comunitats autònomes d'Espanya. De fet, al nord-est hi ha imatges de Galícia, hi ha carreteres i paisatges ben blancs. Si heu de viatjar a la península, alerta temporal de fred polar, neu, pluja i vent, així que estigueu pendents del temps. I si mos quedem aquí a Menorca, què ens espera, Pere?
A veure, de moment avui cel tapat, amb possibilitat d'alguna precipitació feble i ocasional fins al capvespre, quan els núvols tendiran a dispersar-se. Baixada important de les temperatures nocturnes, que poden caure fins als 5 graus. Vent de ponent i llebeig, amb ratxes que poden ser fortes. I demà, pluges i ruixats acompanyats de tempesta i pedra petita, que poden ser localment forts i menys probables al capvespre. Diumenge hi poden haver precipitacions, però més ocasionals. El vent de l'oest amb ràfegues fortes continuarà tot el cap de setmana i hi ha previsió d'un avís groc per fenòmens costaners per dissabte entre les 12 del migdia i les 10 de la nit. Llegarà la tormenta.
I d'ací, cap de setmana, divendres de tempesta, són les 12:15 minuts. Pausa i seguim.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia Menorca. Fet a casa.
Entrem en matèria. El president del Consell Insular de Menorca ha presentat aquest dijous a Fitur el gran opening cultural previst pel 7 d'abril i amb el que ha donat a conèixer oficialment el destí Menorca a la fira turística de referència d'Espanya.
Una iniciativa que farà que durant més de dues setmanes les galeries d'art i espai d'exposicions de la nostra illa obrin les portes al mateix temps amb una programació cultural especial que anirà més enllà de les mostres en si. Tallers, concerts, projeccions, degustacions gastronòmiques, una gran festa de les més de 25 galeries de l'illa per desestacionalitzar i posar Menorca en el calendari mundial de l'art contemporani.
Recent arribat de Fitur i li hem d'agrair, és un plaer rebre avui divendres als estudis d'IB3 Ràdio Menorca, el president del Consell Insular, senyor Adolfo Vilafranca, com està? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Impressions, novetats de Fitur, que just aquest dijous que vespre ha arribat aquí a la nostra illa. Com ha estat rebuda per turoperadors, aerolínies, aquest opening cultural Menorca 2026?
Ha tingut molt bona acollida. La veritat és que estem contents i crec que és una passa més en l'objectiu que tenim en el Consell Insular de Menorca i la Fundació Foment de Turisme, que és allargar la temporada turística, que és que arribin visitants fora de la temporada alta, que arribin visitants diguem a partir del mes d'abril, per exemple, és un objectiu que tenim fixat, i a poc a poc les dades ho estan confirmant. A poc a poc veiem que durant els mesos alts de temporada alta, els mesos de juliol i agost, han vingut els mateixos, inclús menys turistes de respecte a l'any anterior, i en canvi en els mesos aquests, dels extrems de temporada, estan vinguent més turistes. I per tant, important, perquè aconseguim consolidar aquesta tendència, i això té un doble objectiu. Té l'objectiu de, diguem, de crear puestos de feina de més qualitat, puestos de feina, és a dir, amb més mesos de contractes més llargs, no? I per tant, més estabilitat laboral, que és una cosa molt, molt positiva, no? I en quant a l'opening cultural que m'has comentat, crec que ha tingut una molt bona acollida. Menorca té una oferta cultural increïble, té una red de galeries, una xarxa de galeries impressionant, i per tant crec que era una bona simbiosi, no?, posar en valor aquesta xarxa de galeries que hi ha a Menorca, i combinar-ho i fer-ho com un ganxo, no?, perquè puguin venir aquesta fora de temporada alta. Però és un ganxo per als visitants, però també està fet per als menorquins, perquè aquestes dues setmanes, més de dues setmanes que hi haurà d'esdeveniments amb aquest fil conductor de les galeries, evidentment està obert a tothom i està fet també pensant en els menorquins.
La setmana passada, justament abans de Fitur, rellevam amb el president de la patronal hotelera, el senyor Sebastià Trià, i mos deia d'aquest objectiu comú de Fundació Foment del Turisme i dels hotelers i empresaris d'aconseguir aquesta temporada de 9 mesos. Hi ha acords que s'hagin pogut tancar i que es puguin anunciar? Ja sabem quan seran les primeres connexions de la temporada 2026, president?
Sí, la connectivitat, com bé apuntes, és una de les eines que fa falta, és a dir, perquè aquesta temporada llarga se consolidi. Sense connectivitat directa, és més mal de fer que arribin els visitants, és més car també que puguin arribar, per tant, tot allò que destinen a la connectivitat després no ho gasten en el destí, per tant, és bàsic, no? I sí que es ve que han millorat molt des de que vam entrar a governar, el 23, on havíem perdut, per exemple, el vol directe a Londres, on el vol en París també havia caigut, on la connectivitat estava, sincerament, no passava per el seu millor moment, i en canvi, a poc a poc han vist com han anat consolidant i creant noves rutes. La ruta directa a Londres durant tot l'any, van fer escomàrquetings en Reino Unit i en França també, han connectat més aeroports. El conveni que teníem amb el govern d'Aragó en la ruta directa, per exemple, en Saragossa, també hem fet el mateix amb Astúries. En Milà també tenim, des de partir del mes d'abril, també vol directe també amb la companyia Sijet. I bueno, hem tingut reunions en aquest Fitur i bueno, s'han anunciat coses noves, per exemple, els dos vols nous, un en Sevilla i l'altre en Florència, que farà Vueling, que també és com a novetat que arrencarà també aquesta temporada. I com a novetat, crec que és molt important, i no només per als visitants, però sobretot serà important per als menorquins, serà la pernocta de l'avió que va a Barcelona, la ruta en Barcelona, i la pernocta, és a dir, que un avió dormirà els vespre a Menorca i, per tant, podrà sortir a primera hora cap a Barcelona. Això se n'aprofitaran principalment els residents de Menorca, on podran emprar aquest primer vol per feina, per assumptes personals, metges, o inclús per enllaçar amb altres connexions. Ara no era tan fàcil, no?, perquè evidentment es vol partir un poc més tard i impedir aquesta connectivitat, i per tant tindrem un avió que partirà a primera hora, però també tindrem un avió que arribarà, es que quedarà a dormir, que arribarà a darrera hora, i per tant aquesta millora de connectivitat és molt substancial. Això també arrencarà a l'estiu, però té vocació, si tot va bé, de que es consolidi i quedi tot l'any així. Veurem com funciona, evidentment, i quina és la seva ocupació, però l'objectiu és que quedi consolidat tot l'any.
Això és legal, li anava a demanar si quedava tot l'any, i doncs sí, l'objectiu és que pugui quedar tot l'any, perquè això, sobretot a l'hivern, ens pot anar molt bé també, perquè són aquells mesos, dies, que s'aprofiten per fer moltes gestions amb la capital catalana. Per tant, és un bon horari per tal de poder enllaçar amb altres vols o bé d'anar a fer gestions a Barcelona. Aquestes dues rutes que ha anunciat Vueling des de principis del mes de juny a Sevilla i a Florència, també vols de París amb augment de places, i vol directe amb Granada tot l'any, president, que ja també em van ratllar en alguna visita que ens havia fet a mesos anteriors?
Bueno, estem fent feina, no és un assumpte que tenim tancat, vull dir que estem fent feina amb això, pensant que Granada també és una connexió que interessa molt en els menorquins, no només en els visitants, vull dir, ho dic perquè feim molta feina, encara que ho feim des de l'oficina de turisme, feim molta feina per connectar Menorca durant tot l'any, sobretot en temporada baixa, però no només ho feim pensant en els visitants, ho feim pensant també en els menorquins, això és important que quedi clar. I en Granada crec que hi ha un interès, primer per residents a Granada, que són a Menorca, famílies que han vingut i que s'han consolidat aquí, però que tenen llaços amb allà. També per estudiants. Granada s'ha convertit ara en un centre, en la universitat, en un pol d'estudis universitaris, on molta gent, inclús perquè els costos són més baixos de residència, van allà a estudiar com una opció. I per tant, crec que pot ser molt interessant també per als menorquins tenir aquesta connexió, no? I bueno, estem fent feina i esperant que pugui ser una realitat. No és una cosa que està tancada, evidentment, és difícil obrir rutes noves, no és una cosa fàcil, vol molta feina en les companyies, inclús amb altres administracions, això és una cosa que fem conjuntament amb el govern d'allà, i bueno, esperant en els pròxims mesos podran anunciar cosa. I després, per acabar, també es va acabar tenir reunions amb Iberia, també una cosa que demostra que no només estem enfocats en el turisme, sinó en els residents, amb Iberia per la tercera freqüència de Menorca a Madrid, també és una reivindicació històrica, i bueno, s'han compromès a estudiar-ho en profunditat. Nosaltres li vam explicar les necessitats, les condicions de Menorca, ells ho coneixen bé, però vam voler reiterar que en la insularitat, la doble insularitat que té Silla, i les necessitats de connexions amb les principals ciutats espanyoles i a Madrid, evidentment, necessitàvem aquesta tercera freqüència per les mateixes raons que he explicat a Barcelona. I bueno,
sí,
veurem.
Sí que es ve que cada vegada hi ha més famílies que tenen els joves, els fills, estudiant a la Universitat de Granada, sí. I que aquest vol beneficiaria a tots, tant els estudiants que venguin aquí a passar els dies de descans, com en els familiars de Menorca que puguin anar a visitar i passar un parell de dies a veure com viu el seu fill adolescent o estudiant a la ciutat de Granada.
Sí.
S'havia ratllat i havíem sentit també de connexions amb Estats Units directes amb Menorca.
No, això és més mal de fer. No, això és mal de... és difícil perquè són vols internacionals i no és tan fàcil volar a un altre continent. Sí que es veu que el mercat americà era un mercat que ens interessava perquè per el seu poder adquisitiu i la capacitat de gastar despesa per visitant era alta, era un mercat interessant i la manera de poder arribar sempre era mitjançant alguna connexió amb el sud d'Espanya, però es vol també, diguem, amb Andalusia ens interessava també perquè connectava bé, és una zona d'arribada en vols internacionals als Estats Units, o si no, pues, la zona de Catalunya. Es vol, per exemple, un Vueling que facilitarà que puguin arribar a través de connexions internacionals a Menorca també, però no tenim cap vol directe, si aquesta era la pregunta, ni hi ha intenció de que es produeixi.
Com està la previsió per la temporada 2026 de limitar l'entrada de vehicles a Menorca? Imagino que també a Fitur hi ha hagut oportunitat de conversar amb les companyies marítimes, o si hi ha alguna reunió prevista per veure si ja se sap com serà tota la logística, si s'arriba a la xifra topall segons l'estudi de càrrega realitzat.
Sí, estem fent feina. Hem creat un grup de feina en el Consell Insular de tècnics que ja estan fent feina amb la matèria. De fet, avui mateix, ara mateix he tingut una reunió antes de venir cap aquí, cap on t'enfocàvem un poc les línies d'estudi. Evidentment no tenim encara res fet. Hi ha dues línies que estem fent feina. Una és el reglament, tot això s'ha de reglamentar, està regulat a la llei de reserva de biosfera i aquesta llei es té que desenvolupar amb un reglament. Fer un reglament no és una cosa senzilla, vull dir que requereix una tramitació llarga. Ja han llançat el primer pas, que és una consulta prèvia, ja la tenim llançada, perquè la gent pugui opinar i pugui donar la seva opinió sobre com ho voldria enfocar, això ja està llançat, i de manera paral·lela s'està fent feina amb una regulació provisional que també permet la llei, és a dir, fins que el reglament no estigui fet, te permet poder aplicar mesures de manera transitòria. I amb això ja estem fent feina, amb quines mesures seran, com ho coordinarem, i quan tinguem les idees clares sí que es ve que ens hem de seure amb tots els agents, ens hem de seure amb les companyies de lloguer de cotxes, les companyies de marítimes, i hi haurà una feina també de diàleg que és important, perquè volem que surti bé, volem que sigui una cosa que funcioni, que no sigui una cosa propagandística, que funcioni amb totes les garanties legals, i així ho farem, no hi ha cap altra manera, però ho farem poc a poc, una passa darrere l'altra i fent les coses bé.
Però aquesta temporada, aquest estiu, ja es limitarà l'entrada de nombre de vehicles?
Aquesta entrada, aquest estiu, hi haurà mesures que ja s'aplicaran, sense dubte. El que passa és que exactament quina mesura s'aplicarà, encara no som incapaç de dir-ho, però se començaran a aplicar mesures, estem fent feina amb aquest reglament provisional, no? Fins que el definitiu estigui en aplicació, i sí, aquest estiu se començaran a aplicar mesures en quant a la regulació i limitació de cotxes.
I què diuen les companyies marítimes, que imagino que són una de les afectades en aquesta qüestió?
Les companyies marítimes, evidentment, tenen la seva preocupació, vull dir que són... Per això dic que ens tenim que quan tinguem ben definit exactament quins seran els passos que donarem aquest estiu, ens sabrem amb elles, perquè és una cosa que tenim que fer de setmana, no només amb les companyies, també, evidentment, amb les companyies de lloguer de cotxe marítima, sinó de lloguer de cotxe. Uh-huh. No volen que sigui una diguem, una mesura que generi litigis, com ha passat a altres territoris, no? I per tant que això vagi a judici, per tant volem fer les coses ben fetes i mirar-les bé antes de fer les coses de manera manera precipitada, no? Però ho farem, sense dubte.
Parlem de PTI, com està la revisió del document de modificació del Pla Territorial Insular?
Estem fent feina també amb el document, és un dels documents que està pràcticament tancat, sí que es veu que té un procés d'elaboració d'informes, va tenir un informe previ que apuntava una sèrie de coses a millorar i estem fent feina millorant aquelles coses que s'apuntaven a l'informe intern i pensam, sempre hem dit, dins el primer trimestre del 2026, si tot va bé, voldríem fer l'aprovació inicial del document.
Finalment s'han encarregat aquests informes a Tècnics de Mallorca?
A Tècnics de Mallorca han fet un conveni amb ells per encarregar qualsevol tipus d'informes, no? Encara no han arribat en aquest punt de tenir l'os que demanar, per tant, no han demanat cap informe a aquest tècnic concret. Ara estem corregint ni a Mallorca ni a Menorca, és el que volia dir. Estem corregint aquestes deficiències que van apuntar en els informes previs. Aquesta correcció està ja a les fases finals i després tramitarem els informes que siguin necessaris.
Quines són aquestes deficiències, aquests punts de la modificació del PTI que s'estan revisant, aquests nous usos en sòl rústic de Menorca, transformació del camp menorquí en usos turístics, quins són exactament els que s'estan revisant?
No, eren correccions tècniques, és a dir, les correccions de fons no estan tocades, perquè pensam que les modificacions que volem fer no canvien el model de Menorca, al contrari, venen a limitar allà on antes no es limitava, i te posaré un exemple. El PTI actual no limitava el nombre de places turístiques, no limitava. I, de fet, durant els 8 anys del Pacte d'Esquerres, el nombre de places turístiques va incrementar. Per exemple, en habitatge turístic, lloguer turístic, a cases, es va incrementar en 15.000 places turístiques. En els darrers 8 anys s'han creat 15.000 places turístiques més amb habitatges, places turístiques amb habitatges, i d'altres tantes amb places hoteleres i departaments. Per tant, hem tingut un creixement exponencial durant el Pacte d'Esquerres i nosaltres el que volem fer és posar límits en el creixement turístic i, per tant, posar un topall que per damunt allò no s'incrementarà. I això afecta també, per exemple, el sòl rústic. Ara, qualsevol, que ja que apuntaves a aquesta teva, qualsevol agroturisme ara és susceptible de transformar-se en lloguer turístic. Amb lloguer turístic, amb hotels rurals o agroturisme. Això vol dir que un hotel rural té fins a 50 places o un agroturisme fins a 25. Per tant, si tots es transformessin en això, el creixement en el sòl rústic seria exponencial. Per tant, volem posar també un topall en el sòl rústic i, a part, volem facilitar una altra figura turística de molt menys impacte com és el lloguer turístic, que, a més, és més fàcil que sigui gestionat per propietaris de Menorca, no? I el lloguer turístic té un nombre de places molt inferior a per exemple, el que seria un hotel rural. Per tant, amb aquesta mesura, si s'acullen aquestes mesures, tindrà la possibilitat de reduir el nombre de places en sòl rústic. Per tant, crec que és una mesura positiva i que ajudarà a la contenció, i a la regulació, que fins ara no havia estat possible, de tota la part turística. Va ser sostenibilitat turística, que és el que volem.
Parlem un poquet d'altres qüestions, bé, totes relacionades, perquè clar, que acaben de presentar els pressupostos, els més alts de la història del Consell Insular, amb més de 185 milions d'euros. Per l'apartat de mobilitat, en marxa les obres d'un punt negre important de la carretera general, del de Talatí de Dalt, i adjudicades les obres del tram per Rafal Rubí, ja hi ha data d'inici?
Sí, estem tramitant ja fa la finalització del procediment de contractació, pensant que sigui en breu la data d'inici, vull dir que pensant que això ha d'anar de manera coordinada amb l'alta obra, que tot el tram de Mohaló, que durant tant d'anys està paralitzat, un tram que també és important, és a dir, quin és el nostre objectiu? És millorar la seguretat de la carretera. No en tenim altres, és a dir, pensant en els menorquins i pensant que els menorquins tenen que anar per una carretera segura. Com es fa? Quines són les mesures perquè una carretera sigui segura? El primer, que els vorals de la carretera, els arcens de la carretera, s'ampliïn, perquè puguin anar els vehicles no motoritzats o els vehicles més lentos, com per exemple els tractors, puguin separar-se i anar de manera segura en aquelles zones. I després, evitar els girs a l'esquerra. I també suavitzant rasants, suavitzant canvis de corbes, canvis de... Són el principal, i són el que volem. Per evitar els accidents, per exemple, el tram que ets apuntat, el tram de Talatí, ha tingut accidents molt greus allà. i que és una responsabilitat dels qui governem el Consell Insular d'actuar i actuar de manera urgent perquè aquesta carretera es reformi, no? I per tant, era prioritari. Ja hem arrencat amb el tram de Talatí i ara continuarem amb el tram de Rafal Rubí perquè l'objectiu és que dins del 2026 el tros d'aquesta carretera ja estigui finalitzat i acabat. No només farem això, sinó també posarem en marxa la millora de senyalització que ja s'ha vist en el tram de Ciutadella. No, no només hi haurà mesures en quant a la configuració de la carretera, sinó també en quant a la senyalització de la carretera. No? Amb aquestes llums que ajuden a marcar els vespres, les corbes, amb senyalitzacions lluminoses que indiquin pues, aquells trams més perillosos i que ajuden també, jo crec que molt...
És que ajuden molt.
En els conductors. Pues, allò que hem vist allà serà extrapolable a tota la carretera general. Aplicarem el mateix model que han fet del tram de Ferreries a Ciutadella en el resto de carretera que es vagi reformant.
I el tram de Rafal Rubí, data d'inici, més o manco, ja se sap, perquè es seguirà fent el projecte que s'havia presentat i es tira endavant amb el pont a doble nivell.
Sí, sí, això sense dubte. És a dir, però això no és una cosa que hagi decidit l'equip de govern, això és una cosa que apunten els tècnics de la casa. És a dir, escoltant molt a vegades tècnics externs, no sé qui són, de fora, però ningú ha donat veu als enginyers i als juristes del Consell Insular de Menorca, funcionaris de la casa que diuen que hi ha que acabar el pont. I ho diuen per diversos motius. Ho diuen per seguretat, ho diuen per economia, i ho diuen perquè és que és l'única opció viable, perquè si no es va admetre una obra, un recurs públic, és una cosa que inclús diuen que podem estar subjectes a responsabilitats patrimonials si no ho faguessin. No? Per tant, l'única manera que apuntaven els tècnics era acabar-la, i és el que han fet. No és una cosa que han decidit nosaltres. No cercam subterfugis ni alternatives. Si els tècnics haguessin dit una cosa contrària, ho haguessin fet. Al final nosaltres no marcam les carreteres ni dissenyam. Deim, feis una carretera el més segura possible amb els recursos que tenim. I això és el que fan i per aquest és el camí que anem.
La ITB és un altre tema calent. Quines millores es contemplen?
Sí, això és un tema que ara és un... L'ITB ens van trobar amb una vaga dels treballadors, amb una situació, amb unes llistes d'espera llargues, això era la 23, i una situació de bloqueig, no? Ens van seure en l'empresa, van aconseguir que l'empresa incrementés salaris en els treballadors, van desconvocar la vaga, van fer un pla de recuperació d'aquests cotxes que estaven sense passar, i es va regularitzar mitjans del 24 un poc la situació. Pensàvem que això es mantindria i, per tant, els recursos del Departament de Carreteres, recursos humans, perquè hi ha molt de frentes oberts, es van centrar en les sol·licitacions del transport públic per carretera. No? De fet, vam aprovar definitivament tots els projectes de transport i només hi falta el licitador. Pensàvem que això es mantindria així, que primer faríem el transport i després CITV, però hem vist que s'han tornat en una situació similar a la del 23 i per tant ara han tornat a centrar recursos a CITV i han deixat un poc aparcar, perquè al final els recursos humans són els que són en CITV. I nosaltres licitarem dins del 26, antes d'assistir al 26, ja trobarem el concurs per la nova concessió. Ho faran corregint tots els errors del concurs anterior, que es va fer durant el pacte d'esquerres, aquell concurs que premiava exclusivament el cànon que cobrava el Consell, i per tant impedia a l'empresa aplicar millores en quant a salaris, en quant a millores de servei, no li deixava marge econòmic per poder-les aplicar, i per tant ha estat un poc l'origen de lo que ens trobem ara. No? Això ho corregim amb aquests plecs, ja estan pràcticament acabats, on no es premiarà tant la part econòmica, el Consell al final no pretén cobrar un cànon alt, sinó el que pretén és que el servei funcioni bé, que els menorquins puguin passar a CITV quan toca. No? I per tant, les millores de servei pensant que seran importants, i ho licitarem dins aquest primer semestre, licitarem ja els plecs, sortiran a concurs, i l'idea és que dins del 26 quedi adjudicat el nou concurs. Per tant, en resum, és una prioritat i dins del 26 això quedarà resolt.
L'estació d'autobusos de Ciutadella, Bus Ciutadella Aeroport...
Això és important, l'estació d'autobusos de Ciutadella. No? Teníem un problema... Havíem fet un avantprojecte, el tenim fet, l'avantprojecte, que el van comunicar a l'Ajuntament de Ciutadella. Aquest avantprojecte necessitava d'una petita franja que que estigui afectada per recursos hídrics. Vam fer una tramitació en recursos hídrics per poder desplaçar aquesta franja justificant sa necessitat i això ho van aconseguir, ha costat, perquè recursos hídrics no és una administració senzilla, i ara estem ja en condicions de poder licitar el que és el projecte definitiu, no? A base del projecte, se va en projecte. Però necessitàvem antes que l'Ajuntament de Ciutadella, que és el propietari del terreny, mutsedesqui els terrenys, no? I és una cosa que estem intentant que es produeixi. Fa poc el conseller de Mobilitat va fer una instància a l'Ajuntament demanant que activessin aquesta cessió dels terrenys, perquè nosaltres no podem fer un projecte damunt d'uns terrenys que no són nostres, no? I la ubicació que està prevista en el Pla General i que està consensuada, que és darrere dels cines, el propietari, l'Ajuntament, i fins que no faci la cessió dels terrenys, nosaltres no podem avançar amb el projecte. I, per tant, el que demanam i necessitam és que s'activi la cessió dels terrenys per poder iniciar ja d'una vegada el que és l'elaboració i el disseny del projecte definitiu.
Relem de medi ambient, s'ha realitzat el desmantellament dels molins d'Esmilà, ja s'ha finalitzat. Quins són els projectes energètics de futur d'Esmilà en aquesta fulla de ruta cap a l'estratègia Menorca 2030 i per avançar en la descarbonització del sistema energètic de Menorca?
Sí, Menorca ha fet passes importants en descarbonització. De fet, la potència instal·lada d'energies renovables ha incrementat de manera exponencial. Menorca té molt de part, sobretot no exclusivament fotovoltaics. Ara l'energia eòlica amb el desmantelament de Milà no n'hi ha. Però tampoc el que hi havia era un estudi, no ens van trobar cap estudi, perquè és una cosa que s'ha de fer durant un any, cap estudi que analitzés la intensitat dels vents. Hi havia estudis teòrics, però per instal·lar una infraestructura d'aquest tipus amb una inversió tan alta se necessiten estudis fiables i reals de Montescamp. Per tant, el que vam fer quan ens van trobar una infraestructura obsoleta es desmantelar, això és el que s'ha produït ara, però el que hem de fer és contractar, i això estem en marxa per fer-ho, una antena anemomètrica que farà es mesurar els vents durant un any a una sèrie d'altures, i amb aquestes dades reals i mesurades d'aquesta intensitat de vent, després es pot definir el projecte concret de quina altura tenen que anar els molins. Però sempre han dit, els molins tenen un impacte visual important, és a dir, se xerra de l'impacte visual de la naveta de Rafal Rubin, però a ningú li preocupa l'impacte visual dels molins, que en tenen molt més, no? Almenys a la població de Mo, i el que volem fer és, una vegada fet els estudis, una vegada definit quina altura tenen que anar a Cas Molins, ho durem en els Consells Socials de Reserva de Biosfera i ho posarem damunt la taula. I que la societat de Menorca xerri i digui si vol molins o no vol molins i vol altres alternatives. Això és important. És a dir, l'equip de govern no definirà tot sol si es tenen que tornar a implantar o no. Durem els estudis, durem la proposta i ho posarem damunt la taula i entre tots definirem què volem.
I en matèria de cicle de saigo, també n'hem de ratllar, quines són les inversions previstes?
Inversions n'hi ha hagut, n'hi ha en marxa moltes, no? Han fet els dos plats d'aigua, el Menorca Aigua 1 i 2, on han conveniat en l'Ajuntament molt de doblers, molt d'inversions en matèria de recursos hídrics, inclús el Consell Insular de manera pròpia també està fent actuacions com el terciari de CEAR, de l'estació de depuradora de Mos Castell, que és una part molt important, que permetrà, una vegada estigui analitzat, definit el projecte i construït, permetrà reutilitzar aquesta aigua residuals de Moc, que és una de les potes importants, no? No només tenim que consumir menys, no només tenim que evitar fuites, que és el que estem fent amb els convenis que fem amb els ajuntaments, que venen finançades amb els recursos del Consell Insular, sinó que tenim que reutilitzar i tenim que reaprofitar aquestes aigües que ara es tiren a la mà. Són els tres pilars que tenim que fer. L'aigua és una prioritat, han posat molt de recursos damunt la taula i els ajuntaments estan diguem, fent obres i millorant, però això no és una feina que acabi ara, sinó que ha de tenir una continuïtat i, per tant, seguirà aquest pla, seguiran i tindran finançament, no només a través del Pla d'Obres i Serveis del Consell Insular, sinó també mitjançant finançament d'ITS del Govern Balear, que canalitzarem amb obres pròpies o en convenis amb l'Ajuntament. I després també el Govern Balear, l'altra gent que és important, no? S'ha xerrat i s'ha posat damunt la taula de que com podem consumir menys aigua de, diguem, del nivell de Menorca, aigua dels pous, no? I per tant deixar reposar les reserves i la manera és intentant trobar altres, consumint menys, però també trobant altres fonts de proveïment d'aigua. No? La saladora de Ciutadella és essencial i aquí que el govern balear faci la canalització i aprofiti aquesta infraestructura, que ara està desaprofitada, està funcionant, no arriba ni un 50% de la seva capacitat. Per tant, és una llàstima estar agafant aigua dels pous, que ja és aigua salada quasi que hi ha a Menorca, tinguent una màquina que mos ho pot fer. Per tant, la connexió amb el Caragolí del govern balear és bàsica, i sé que està en ello, i després també el plantejament, si miram a futur, d'una infraestructura similar a la zona de Llevant. Jo crec que també la zona de Mó, la qualitat de l'aigua també és deficient, i una desaladora seria una alternativa important per deixar descansar els pous d'aquella zona.
En matèria d'habitatge, una altra de les preocupacions a la taula del president, en l'acte institucional de Sant Antoni va anunciar que la institució gestionarà els seus propis habitatges de protecció oficial. Com es farà, quants i quins habitatges seran?
La idea és comprar habitatges. Això és una novetat també. Crec que des que vam entrar a governar han fet passes d'habitatge, mai s'havia invertit tant, per exemple, en solars, no s'havia fet mai, de fet. No? Han comprat tant dins el 23, dins el 24, com dins el 25, han gastat 1 milió d'euros en cada any comprant solars. Van comprar primer un solar a Mercadal, i després un solar a Ferreries i a Aló, dos solars més a Ferreries i Aló, dins el 25. En total han gastat 2 milions d'euros on se poden construir 200 habitatges socials. No? Aquests solars han de dins de l'IBAVI, i serà l'IBAVI qui pugui construir aquests 200 habitatges socials, que ajudarà de manera important a pal·liar una manca d'habitatge. Com a novetat, enguany, el 26, hem destinat una partida per comprar habitatges propis. No? Nosaltres posarem en marxa una línia de lloguer per als més necessitats, i on hi poden participar, on s'hi poden adherir immobles, evidentment, de particulars, però també incorporarem immobles propis del Consell Insular. I, per tant, cercarem, farem una convocatòria perquè es puguin presentar. Evidentment, no podem comprar directament, però sí que farem una oferta perquè es puguin presentar immobles sencers que estiguin en fase de construcció o ja construïts i que el Consell Insular pugui comprar per introduir-los en aquest pla de lloguer del Consell Insular. No? Això com a mesura novedosa el 25, crec que també serà una bona ajuda. Després hi ha tota la part regulatòria que afrontarem a través del PTI, que permetrà abaratar preus, com la rebaixa de les densitats, la millora de les densitats, la millora de les altures, que permetrà baixar els preus dels immobles i, per tant, fer-los més accessibles als ciutadans. Ara ens hem trobat que en determinades zones només es podia construir immobles unifamiliars, xalets, per exemple, no? I, per tant, aquests immobles no són accessibles a la majoria dels menorquins, i volem que el PTI el que faci és incentivar carrers de poble, que es puguin construir immobles que siguin accessibles als menorquins per preu. I això no només és una idea nostra, sinó que ha estat una demanda de molts ajuntaments, i això és el que m'he introduït en el PTI.
I ja per acabar, en els pressupostos del 2026, els comptes per enguany es destina la part més important a benestar social. Les xifres presentades per les diferents entitats que des del Dia Menorca també anem rebent constaten aquest creixement de persones en situació de vulnerabilitat, de persones sense llar que dormen en el carrer i també persones majors que també necessiten de les seves cures, de la seva atenció, i aquesta manca de personal que també sovint acompanya per tenir tot el personal i la plantilla dels geriàtrics que s'estan construint. Què es preveu en aquesta línia?
Enguany serà un any clau en aquest sentit de benestar social. El benestar social és imprescindible, és a dir, el Consell Insular no pot girar l'esquena en els qui més necessiten, no? En els qui necessiten cures o en els qui estan en una situació difícil. Això ho sabem, i per això han destinat més recursos que mai a poder pal·liar aquest dèficit d'atenció que tenen. No? Què hi haurà fins al 26? Una de les coses més importants és que posarem en marxa 3 noves residències de dependència. Això són moltes places de dependència noves. La residència de Santiago, però després la residència del Castell i la residència del Mitjor Gran. No? Gestionar això és un repte, com he dit. Hi falten, a Menorca en general, hi falta treballadors, hi falta personal qualificat, i posar en marxa aquestes residències no és senzill, perquè necessiten molt de treballadors, i per tant poder-los trobar no és un repte senzill. Estic fent feina per poder-ho aconseguir, i per tant el 26 serà un any important perquè podrem en marxa i podrem reduir aquesta llista d'espera, que és important. Però no només acaba així, hi haurà millores en el centre de menors, separant també els menors que més ho necessiten dels qui més. Hem incrementat també, que vam anunciar recentment, els convenis en Càritas i en Creu Roja per atendre aquestes persones que, com has dit tu, que no poden, necessiten, no tenen doblers ni per menjar, que has dit donar-me una targeta perquè vulguin anar al súper i comprar menjar que necessiten, o aquelles persones que viuen que viuen enmig del carrer també, no? Pues aquestes persones s'atenen amb aquests convenis que han posat en marxa amb les Creu Roja i en Càritas, no? I més, també les persones amb discapacitats també estem fent feina per obrir centre de físics també, que va anunciar Solar també, i estem fent feina amb el govern balear també, perquè per començar a redactar el projecte que sigui una realitat. És a dir, benestar social, Trapucó 3 també. Trapucó 3, que serà un centre per persones amb discapacitats intel·lectuals i problemes conductuals. Que ara tenien que anar, inclús que no hi havia un centre a Menorca on poguessin ser tractades, i tenien que anar fora de Menorca, amb el problema que hi ha en les famílies, no? de tenir un fill fora de Menorca i tenir que desplaçar-lo per el Bouló, si quiera. No? Pues això serà a Menorca, no? Aquest centre serà a Trapucó 3, i per tant una altra cosa, una altra passa important en quant a benestar social. És una àrea, jo trobo que és de les més importants i és de les que hi han destinat més recursos per poder ajudar la gent de Menorca.
I del president, li agraïm moltíssim que ens hagi regalat aquest temps i hagi vingut aquí a la ràdio pública a ratllar un poquet de tot plegat i de totes les qüestions que hi ha en marxa a la màxima institució menorquina. Li desitjam bon divendres i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, saps que sempre és un gust venir.
Gràcies.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és cultura.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca. Fet a casa.
Estás dándole a la gente esa verdad tuya.
¿Cómo estáis, tropa?
¿Això què és?
Ha passat un ratito bueno.
Konnichiwa.
És que cada setmana ja el tenim damunt, és plans, perquè cada setmana...
Pues repétalos de muntes a mi.
Tiene ese sabor.
¿Cómo estáis, tropa?
Estoy como nunca.
I acabant divendres, passant una bona estoneta amb en Silve Pons. Com estàs?
Jo encantat de la vida de que me poseu cada setmana un taloner vegada de més nivell.
Cada vegada més nivell. T'ho escoltem avui el president i en Silvi Pons. Això ha estat el dia Menorca, què et sembla?
Bueno, de dalt de tot, un colofó de setmana, de dalt de tot.
Bueno, és que tu ets important, molt important, aquí el dia Menorca, sí, sí, sí. I a Menorca sencera. Què tal va anar Sant Antoni? Ben guapo que anaves, eh?
Molt bé,
amb
sí.
Amb sa mamà del braç.
I tu ben enfeinada, ah, sí, sí, que sí. Guapos que anaven tots, sí, sí, sí.
Bueno, molt i bé, entre tot bé, això, has tingut temps de fer més coses aquests dies o no?
Mira, he fet un munt de coses i els reduirem en els pocs minuts que mos hi queden, començant per Fornells, què trobes?
Tema 1.
Vamos a jugar al trivial.
Bueno, nosaltres no hi jugarem, però és que sí que hi van jugar. Són per segona vegada, recordeu que l'any passat va ser l'estrena de que Trivial Forneller, els vecins i les vesines de Fornells, enguany ja molt més ben organitzat, a la sala polivalent, és a dir, d'una manera ja molt més professional, cada vegada va més. 11 equips enguany, Clara, 11 equips.
11?
Formats per, sí, sí, 11 formats per 7 persones cada un. Imagina't tu tots jugant a Trivial. Trivial sobre la història i la cultura de Fornells. Jo crec que cada poble hauria de tenir el seu trivial particular, escolta'm, i que els vecins s'hi presentin. En Carlos Roger, regidor i president de la Junta Local, va tornar a ser el presentador, i en segon lloc va quedar l'equip Benz de Navarro, i el primer equip, la victòria, va ser per l'equip de les Catallufes.
Bueno, enhorabona.
Enhorabona, ses Catallufes, tu, quin bon nom.
I enhorabona a tot el poble de Fornells.
A tot el poble, sí. Una fantàstica iniciativa aquesta de fer un Trivial Forneller segona edició i que es quedi totes les edicions que facin falta abans d'un any i aconseguim anar, tu en saps més de coses de Fornells que jo.
No, però m'ho han de preparar.
Però si, si fem parella, no? Sí, sí, sí. Què et sembla? Sí, I en Pere, clar, que també vingui, no?
Han de ser set, trio? Han de ser set.
Ah, mira, trio, trio,
vale,
trio.
Doncs mira, tenim dos Peres avui, ja en som quatre. Pere,
va,
també?
Va, ja som,
sí,
quatre. Va,
i de quatre. En Jordi potser s'anima i en Excel.
Segur, sí? Ja són sis.
I en Toni Tudurí.
I en Tomeu.
En Tomeu, en Tomeu també, vinga, va. Al final m'ho sobraran, al final. Vinga, tema dos.
Bé, qui no reconeix aquesta sintonia, la mítica,
sí,
sèrie Aïda, que durant 10 anys va estar a la televisió amb milions d'espectadors, i ara el seu protagonista, Paco León, ha dirigit una pel·lícula que es diu Aïda y Vuelta, que s'estrena precisament el proper 30 de gener, la setmana que ve, i com que es fa la roda de promoció per les diferents televisions, doncs va deixant qualque frase d'aquestes que sempre recordarem. I els menorquins no podem fer de menys que recordar que dimecres, és a dir, fa dos dies, en Paco León, en el programa El Hormiguero, de 3 Media, va recomanar un bar de Menorca.
Què me dius?
Sempre ha confessat, sí, sempre ha confessat que Menorca és una de les seues destinacions predilectes per desconnectar de tot, i una de les seues escapades recents aquí a la nostra illa va visitar Es Mercadal.
Ah, i així Mercadal, que és en aquest poble, eh?
És que... Sí, 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 és en aquest poble, es bar, i vos dono una altra pista.
Vam.
Es presenta com la cafeteria més antiga d'Es Mercadal.
Oi, no, llavors només pot ser Can Bep.
Can Bep, sí, senyora. Can Bep, evidentment. Manté encara l'essència d'aquells locals de tota la vida, amb les tapes, amb els panets, amb els vas combinar, bé, tot el que tots sabem. I doncs, sí, en Paco León a la televisió nacional va promocionar, jo crec que més val una promoció d'aquestes que tres fiturs junts, ara entre nosaltres, Es Mercadal, Menorca i concretament Can Bep. Vull dir, mos encanta que xerrin de nosaltres.
Salutacions als amics de Can Bep, i tant.
I mos encanta que xerrin d'aquests valors i d'aquests locals, d'aquesta gent tan nostra com són les cafeteries de poble.
Tema 3.
Pan, trabajo y paraíso. Es promesa para ti.
Això, sí. Diu en Pere que són els salencians de Xile, que vols...
Bé, hem hagut d'anar a Xile, però bueno, anem més a prop.
Anem als salencians d'aquí, vols dir?
A la Ciutadella també tenim salencians. I mos encanten els xilenos, mos encanten. A partir de la setmana que ve, la Unió d'Antics Alumnes Salesians de Ciutadella tindrà, per primera vegada en la història, més de 100 anys d'història, una dona de presidenta.
Què me dius? Quina?
Na Joana.
Na Joana.
Begú, Florit. Na Joana, que...
Begú, Florit.
L'hem entrevistada qualque vegada.
Sí, tant.
Que l'hem entrevistada. Tant, que ella és poetesa, ha obtingut diversos guardons, manté una relació molt estreta amb Calós, amb la salesiana. De fet, si hi ha una família salesiana a Ciutadella, és la seua, son pare, sa mare, han format part dels equips també, les seues germanes també, tota sa família. En Jaume Begú, son pare, bueno, conegudíssim a Ciutadella, empresari, n'Àngela Florit, sa mare també, i na Joana, molt lligada en el club Gent Jove, és a dir, més de 25 anys lligada a sa gent jove. Avui matí que he pogut parlar amb ella, me deia, Silve, sa gent jove, sí, però ara es barco és molt gros. Però, bueno, na Joana coneix la casa, a més té una candidatura, un equip grandiós, de gent molt feinera, molt propera a ella i molt propera a sobre salesiana. Ja sabeu que els salesians a Ciutadella signifiquen moltíssimes coses, molt més que un col·legi, signifiquen part de la societat i de la història de Ciutadella, està lligada al Santuari de Maria Auxiliadora i als salesians. I doncs sí, els salesians per primera vegada tindran una dona.
Enhorabona, na Joana, i una forta abraçada. Tema 4.
A tu lado brilla mi estrella, a tu lado mis sueños
ja ara,
por fin, realidad.
És el teu amic, Clara.
Ai, 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 no me diguis que és a Fitur, això.
És en Manu Tenorio Fitur.
Amb es Bala.
Amb es Bala, José Luis Panejam. i tots els que els acompanyaven, perquè sabeu que ahir va ser el dia de l'O, tal com estava anunciat, tal com vam avisar nosaltres també, na Loles León i en Manu Tenorio, concretament, van ser els qui van glosar les benaurances del poble de l'O a nivell més mediàtic, però no estaven tots sols. Atenció. Toni Antonio, còmic. Ismael Beiro, guanyador de Gran Hermano 1. José Manuel Parada, Regina dos Santos. Marlene Mugó. Olga Maria Santos. Ramos, filla de la coplatista Olga Ramos. Tota aquesta gent van acompanyar wow. José Luis Benejam, tots els empresaris i polítics que van voler ser també a la presentació de l'O. Van glosar totes les benaurances d'aquest gran poble. I res, va ser un èxit total. Però abans d'acabar, vaig molt ràpid. La nostra amiga de Sant Lluís, na Marga d'Arreglos de Costura, m'us ha fet arribar una foto amb tots els polítics menorquins a Fitur. I el comentari, no n'hi ha cap que duguis que els sos d'estraje en sa llargària correcta.
Què me dius?
Havíem d'acabar així.
Bueno, que has analitzat l'outfit dels polítics, de tots els que han anat a Fitur, que són tots.
Havíem de mirar tots l'outfit, però m'ho han quedat amb això. Gràcies a na Marga de Sant Lluís, Arreglos de Costura, i efectivament, de mirar la foto, cap polític du la llargària dels calçons que toca.
Allà van, Silve Pons, tu, quines coses que m'ho expliques, això de l'outfit, no ens hi havíem fixat cap ningú en sa foto, que estan tots els batles i batleses de Menorca, president, no? Que estan tots i totes, regidors,
tots,
regidores...
Mira't els baixos descalçons.
Ja m'ho miraré. Escolta'm, Silve, que tenim una conferència avui per anar a Ciutadella, que m'ho recomana en Pere abans de marxar.
A les 8, el Cercle Artístic de Ciutadella debat amb el títol L'habitatge, dret o negoci, entre el sociòleg Joan Miralles i l'arquitecte Roser Roman.
Idò, a tu lado, a vuestro lado, des d'aquí fins a tot arreu, no?
Sí, passant per Fitur,
tornant per tot, idò. De Menorca al món, tornant dilluns al dia Menorca, Silve Peres, fortes abraçades també als nostres estimats oients. Alerta amb na Ingrid, Música és tu voz, a tu lado, mi música és tu voz, a tu lado.
Aquesta cançó té 25 anys i tots me la sabem, A tu lado, mi música es tu voz.
Adéu!
OT1.